En guàrdia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En guàrdia, amb Enric Calpena.
Des de la meitat del segle XIX fins pràcticament al final del segle, els ulls de tota Europa estaran molt atents a Itàlia. La unificació italiana serà molt diferent de l'altre gran procés d'unificació europeu, l'alemany, i cridarà l'atenció de molts catalans que desitgen l'alliberament nacional. La unificació italiana remourà les consciències de catalans de tota mena de colors ideològics. Per alguns, el moviment ideològic de Giuseppe Mazzini, anomenat la Jove Itàlia, serà el model d'un grup d'intel·lectuals que es distingien per la defensa de la seva catalanitat. Aquest grup, amb gent tan destacada com Àngel Guimerà, prendrà el nom de la Jove Catalunya i serà, de fet, la primera associació patriòtica exclusivament catalanista. Aquest fenomen de mimetisme, de fet, es donarà a moltíssims països europeus. Però també els esdeveniments italians van representar molt per sectors ben diferents de la societat catalana. L'estat italià que s'estava formant tenia en contra seu forces tan poderoses com les del mateix papa Pius IX, que després de ser objecte d'un atemptat es va transformar en el cap moral de la reacció. Per ajudar-lo en la guerra contra els italians trobarem a Roma el general Savalls i un grup destacat de soldats carlins catalans que combatran Garibaldi i els seus camises roges. La mirada a Itàlia serà permanent en aquells anys. Una bona part dels personatges catalans més rellevants de l'època viatjaran a Itàlia durant el procés d'unificació o, com a mínim, mantindran correspondència amb els seus correligionaris italians.
En guàrdia. Amb Enric Calpena. A Catalunya Ràdio.
I, com sempre, amb nosaltres, el nostre professor d'història particular del programa, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Moltes gràcies.
Aquesta és pregunta allò de manual, eh? Grans trets de la unificació italiana. No, aviam, què passa amb això de la unificació italiana? Perquè... Sí. Però Itàlia no era Itàlia abans de ser Itàlia, diguéssim, com què passava amb tot
no,
això?
No hi ha res que sigui una cosa abans de ser-ho, diguem. Sí, sí. No, això d'Itàlia. Bé, com molts dels nostres oients saben...
Això quan passa? El segle XIX?
El segle XIX,
ara...
Sí, sí, la notícia d'Itàlia es produeix al llarg del segle XIX. Però llavors, per situar-los una mica, com això que anava a dir, no? Molts dels nostres oients saben, perquè, entre altres coses, ho han sentit en aquest programa, Itàlia des de l'edat mitjana era un mosaic d'estats diferents, de territoris diferents, i alguns d'aquests territoris havien estat vinculats a la corona catalana-aragonesa i a Catalunya. Aquests territoris, amb el pas del temps, en el segle XVI, havien quedat englobats dintre de la monarquia hispànica i en el segle XVIII, amb la Guerra de Successió, aquella de Felip V i del 1714 i tot això, aquests territoris que havien format part de la corona d'Aragó antigament quedaran definitivament desvinculats de Catalunya, per entendre'ns, i passaran sota control d'altres dinasties. Però Itàlia continuava sent un mosaic, igual que havia estat a la Baixa Edat Mitjana. I entrem en el segle XIX i hi ha molts estats diferents, hi ha molts... potències estrangeres, fonamentalment Àustria, que té els seus interessos dintre de la península italiana. Els grans estats del segle XIX, que són hereus d'aquells estats que nosaltres algun cop hem parlat aquí d'època de l'edat mitjana, doncs els grans estats d'aquell període són el regne de Sardenya, que és fonamentalment el territori del Piemont, és aquí hi ha un
embolic. El regne de Sardenya és el territori del Piemont.
Sí, aquí hi ha un embolic. Sí. Perquè Sardenya té títol de regne precisament d'aquella època en què nosaltres hi estàvem involucrats a Sardenya. I llavors Sardenya era un regne que estava vinculat a la corona d'Aragó, ara ja no estava vinculat a la corona d'Aragó, però havia conservat el títol de regne. En canvi, el Piemont estava vinculat al ducat de Savoia i un ducat és menys que un regne.
I tant.
Un duc és menys que un rei.
Ja es veu, ja.
I per tant, quan la dinastia Sabauda, la dinastia de Savoia, havia arribat al Piemont, es havia apoderat del Piemont, i després de les guerres napoleòniques també de la Ligúria, és a dir, de la zona de Gènova, aquesta... la sortida al mar del Piemont. Piemont vol dir Turí, eh? Perquè sí. La gent ha situït la Juve, aquests equips de futbol coneguts, diguem-ne.
Sí, sí. Els Alps.
Els Alps,
l'estadi d'Alpi, per
molt bé, això. Doncs aquest territori, aquest estat del Savoia, aquest Piemont, tenia el control del regne de Sardenya i s'apropia del títol, i per això passa a ser un regne, el regne de Sardenya.
És una mica com la corona d'Aragó, diguéssim, perquè Aragó és un regne i Catalunya és un principat i llavors queda el nom de corona d'Aragó.
Correcte, correcte.
És el mateix.
Correcte, correcte, sí, sí, sí. I els comtes de Barcelona són reis d'Aragó, però no de Barcelona, però en canvi utilitzen
el... Ja veig que hi ha el paral·lelisme.
Molt bé, molt bé. Doncs, per tant, tenim un primer estat, que aquest serà el gran protagonista de la unificació italiana, i que a vegades s'utilitza l'expressió dinastia Sabauda, del Savoia. Recordeu, per exemple, Amadeu de Savoia va ser rei de l'estat espanyol, va ser, per tant, rei dels catalans durant un breu període.